Jordi Regincós, bon dia.
Bon dia.
En Jordi Regincós és, si no m'equivoco, és encara regidor a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, però la setmana passada feia oficial que renunciava a l'acte per motius personals. És així, Jordi?
Sí, sí, fins demà després del ple, sóc encara regidor, sí.
Doncs volem parlar amb ell sobre aquest tema, però abans fem un petit resum de com ha anat la història amb en David Parreño. David.
Jordi Regincós, d'Esquerra Republicana Junts, ha presentat la seva renúncia a l'acte com a regidor de l'Ajuntament de Torroella. Regincós ja fa mesos que ha constatat que no podia compaginar de forma satisfactòria la seva feina com a professor de la Universitat de Girona, la seva activitat política i la seva vida familiar. Segons ha expressat ell mateix, després de donar-hi moltes voltes i havent-ho parlat amb els companys de partit, finalment ha presentat la renúncia. Tal com marca la normativa, es farà efectiva en el proper ple municipal del desembre.
Jordi, què et diu l'alcalde Rufí quan li planteges aquest tema?
Que, bueno, que li sap molt de greu, que no acaba d'entendre la decisió, però que la respecta totalment i que endavant, que la vida dona moltes voltes i si no s'hi pot ser, millor deixar pas a una persona que pugui ser-hi més temps i millor.
Escolta, t'ha costat molt decidir-te?
Evidentment, sí, aquestes coses, un cop es... Va costar molt decidir presentar-me, ja fa un parell d'anys, com vam parlar amb l'alcalde Rufí, deixar la llista i així, vaig anar moltes voltes, i vaig cometre l'error de no estimar correctament la dedicació que representava un regidor a govern. Fa mesos que, al detectar això, entenc que si estàs en un càrrec públic i estàs per atendre els problemes de la gent, Torroella té 12.000 habitants, per tant, el que fas, la deixes de fer, t'impacta molta gent, res d'uns diners per fer aquesta feina, i jo crec que el més sensat, si veus que no pots fer-ho bé, és deixar pas a un altre.
Clar, tot això arriba també després d'un any convuls a l'Ajuntament de Torroella, no? Amb el conflicte, sí, per les baquetes, correcte. Amb la dissolució de l'antic govern i la formació de l'actual. Sí. Clar, tot això ha sigut convuls, a més a més. Hi ha tingut alguna cosa a veure, tota aquesta història?
No, potser hagués anat abans i tot, eh? Vull dir, jo estava ja a la primavera, vaig començar a donar-hi voltes, i com va haver-hi aquesta crítica, que l'alcalde anterior va trencar el pacte que tenien nosaltres, tirant per dret per amb vot de confiança, tots vam quedar alliberats del pacte, vam haver-hi opció de canviar, que és el que volíem des del principi, com vam presentar el 2015, i vaig dir que ara no era el moment de perdre aquesta oportunitat. Llavors vaig aguantar com vaig poder aquests mesos. Ara tenim un pacte amb UPM, amb l'ES, que funciona la mare de bé del govern, i li passava l'estiu el moment de fer el pas.
Què et deien a casa?
A casa, bueno, doncs que ja sóc gran, diguem-ho així, no? que endavant, que igual que vaig decidir presentar-me, doncs també entenien que havent vist això, doncs ja no, que era millor, que ens deien que no anava a l'abast, que anava de bòlit, i ara parlàvem amb la gent, tothom ho deia, és que veiem atrapats, jo, dèiem els tècnics, que sap molt de greu també, doncs, que havíem creat vincles amb els tècnics, perquè com el dia a dia, doncs, vulguis que no, compartir temes dedicats fa que hi hagi una relació personal intensa, no? I em deien això, que cada vegada que deien, veiem que vols, però que no acabes de donar l'abast, no?
Ja. Escolta, i el motiu pel qual vas decidir-te a entrar... Perquè al final, en la política local, pràcticament en pobles petits, vull dir, no, que no, sí. no parlem de grans ciutats, al final... I té molt pes la vocació de servei, les ganes de... Més que la vocació de servei, potser les ganes de canviar les coses que es fan d'una determinada manera. Sí. Llavors, a tu què és el que t'empenya a ficar-t'hi, no? Quan algú et diu, bueno, per què no vens a la llista d'Esquerra? I tu t'hi poses. Per què?
Perquè m'hi poso. Jo, diguem-ne, si estàs al lloc sense implicar-m'hi, no? Vaig estar a l'Ampo del Guillem, que és l'escola d'aquí, de Torroella, la pública de Torroella, vaig estar-hi 12 anys, col·laborant amb l'AMPA, 5 o 6 de president, i llavors em vaig implicant, potser fa 4 o 5 anys, una mica més activament en política, no havia estat mai implicat directament, em vaig apropar al partit que jo crec que ara representa el centre d'Isat de Catalunya, que és Esquerra, per tant, pel procés nacional, com també la part ideològica i el model de país, i a l'entrar a Esquerra, per motius més universitats també i així, és a dir, implicant la secció local, doncs va anar tot rodat, va tocar fer les llistes, em van proposar ser-hi, em va semblar que hi havia una bona gent, vam tenir un pacte molt bo amb la gent de Junts, el partit de Junts, que és un partit local d'aquí a Torroella, l'Estartit, que es va crear poc abans de les eleccions, molt bona gent, ens va entendre de seguida i hi havia un projecte potent i un grup potent de persones, i per això vaig fer el pas aquest. I estic molt content d'haver-ho fet, eh? Tot i que em sap greu ara haver-ho de deixar un cop veure la situació actual.
Volia dir, tu ets professor de la Universitat de Girona, eh?
Sí.
De què? De què ets professor?
De la Politécnica. De la Politécnica, l'àmbit informàtic. Jo soc doctor informàtic, he format a l'Autònoma, i com va començar el projecte de l'UdG va ser una oportunitat de pocs anys de venir cap a Girona. Ja estava a l'Autònoma abans i encantat, soc de Palafrugell, que fa anys que soc visc a Torroella, i que m'he de tornar cap al Baix Ter a viure.
Tu a l'Ajuntament eres regidor de Cultura, Educació, Festes, Patrimoni Cultural i tenies la presidència de l'organisme de Can Quintana i del Museu del Mediterrani. També no m'estranya que hagis volgut deixar amb tanta carpeta sobre la taula.
No, sí, bueno, són carpetes, però n'hi ha de més grosses més petites, que com a ensenyament tens competències en l'àmbit, diguem, de llar d'infants, o d'altres, ajudar a tirar endavant l'escola, l'institut, van fer el que van poder. Hi ha un projecte en marxa molt engrescador, que és una nova escola a Torroella, que és un tema una mica recurrent, però que m'ha deixat una empenta, i ara hi ha donat una empenta, ja aquest any que he estat per aquí, que ara tenim una reunió, a mitjans de desembre amb el departament, que ve el delegat d'ensenyament, l'inspector, per veure uns terrenys que l'Ajuntament ja ha posat a disposició del departament, i amb si la cosa tira endavant i aconseguim esponjar el Guillem, que està saturat, pobre, ja.
Ja. Escolta, en matèria cultural, quins són els reptes que té Torroella? Perquè Torroella té un gran festival de música a l'estiu, té un espai potent, l'Espai Ter.
L'Espai Ter, sí.
Sí. Què li falta a Torroella perquè culturalment estigui allò a la primera línia, com a mínim a la comarca?
Jo crec que Torroella està en bon camí de... O sigui, el que li convé és mantenir el que té. El festival és un referent i no fer gaires invents. Som un poble de 12.000 habitants, no som una ciutat de 100.000 ni de 200.000. A ser conscient d'on som, tenim unes instal·lacions fantàstiques, que és l'Espai Ter. En aquí, culturalment, jo el que estàvem treballant i n'hem arribat cap als pèls és obrir més l'Espai Ter. L'Espai Ter es va construir com un auditori. Ara tinc la Fira de Sant Andreu, també funciona com a Palau Firal. I el que ens hi falta fer seria obrir-ho a la música popular, poder fer concerts, per dir alguna cosa, com perquè la gent entengui els Amics de les Arts o un grup així, que pugui venir a fer problemes a l'Espai Ter, que ara per ara no està, li falta una miqueta de reforma per poder fer això que estava als orígens, i pel motiu que sigui aquests últims anys va tancar aquesta porta. Entitats, fer concerts de tardor, llavors joventuts musicals, promoció potent, hi ha el festival de l'estiu, aquest any ja fa uns quants anys s'ha ampliat amb el jazz al Estartit,
sí,
que també funciona molt bé, i llavors té joventuts de promoció estable durant l'hivern, que hi ha un conveni amb l'Ajuntament i que funciona bé, i llavors és això, que mantenir el xup-xup de les entitats culturals, que n'hi ha moltes.
I quina ocupació té mitjana l'Espai Ter? En la seva programació de concerts, per exemple.
Això no t'ho podria dir, perquè l'Espai Ter no l'he portat jo i no t'ho sabria dir. Aquesta joventuts aquest estiu va anar molt i molt bé. Joventuts va anar millor que l'any passat, l'ocupació, el festival de l'estiu. I les obres de teatre no tinc les dades aquí, no t'ho podria dir. Però, de totes maneres, la cultura no hauria de dependre de la ocupació, eh? Si no ens la carregarem com a transport públic.
No.
Si no programes en funció, intentar que sigui el màxim qui era el director festival de temporada d'alta regió, que deia que la cultura ha d'anar un terç, no? Un terç de subvenció pública, un terç d'entrades i un terç de subvenció privada.
Sí. El que passa, justament parlava, quan preguntava per l'ocupació, no ho feia tant en la necessitat de parlar de les xifres que genera aquesta ocupació, sinó de la incidència que té una activitat cultural sobre la població, perquè al final l'equipament pot ser públic i està molt ben programat, però si no hi va ningú, més enllà de l'afectació pressupostària, al final la incidència que té és mínima, i jo crec que hauríem d'aspirar tots plegats que els teatres siguin plens, encara que perdin diners els teatres públics.
És que no perden de diners, diguem. Jo crec que aquest concepte que és equivocat, no? Que amb la cultura no perds diners, és el que l'administració hi aporta com una inversió, igual que amb l'educació no perds diners, sinó que és una inversió que fas de futur. I això es busca en una programació heterogènia. Per exemple, aquest diumenge hi ha un espectacle de circ que està molt bé. Es programa no amb voluntat de Torroella, sinó amb voluntat de comarca. I aquesta és l'idea, igual que Palafrugell té el seu teatre, doncs que aquests equipaments culturals de pobles petits mitjans ens puguem anar complementant i no competint. i té resposta, el que es programa, evidentment, doncs, si fas un festival de teatre que va venir un pare per la Festa Major, tens un tipus de públic, i si fas una obra de tipus en té una altra, i cada obra que fas té un públic diferent. També es programa entre setmana per les escoles, que tenen molt d'èxit les activitats que es fan, i estan trobant aquest lloc. Tenim un espai modèlic, i és anar-lo omplint amb un mínim de qualitat i diversitat.
De fet,
és molt complicat, eh?
Sí, 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 ho sé, ho sé.
És tema de massa crítica, simplement, eh? Vull dir, a Barcelona et pots programar qualsevol cosa i tens milers de persones disponibles a anar-hi, i aquí, si programes, doncs tens desenes o centenars, tens sempre això al cap.
Un dels nostres col·laboradors habituals, en Dani Chicano, que és al mateix temps el director de la revista Proscenium, dedicada a les arts escèniques, feia un dia una radiografia dels tipus de programació que hi ha en els diferents equipaments públics al Baix Empordà, i precisament l'Espai Ter i el Teatre La Gorga de Palamós són els dos únics equipaments culturals, entenguis per equipaments teatres, o espais on fer-hi arts escèniques. Posava de manifest això, no? Només la Gorga de Palamós i l'Espai Ter de Torroella tenen una programació estable d'espectacles d'arts escèniques i músiques, allò que en diuen músiques elevades, per posar-hi una etiqueta. Per tant, vull dir, sent conscients de, diguem-ne, de l'espai que ocupa, valgui la redundància, l'Espai Ter, sí que és veritat que hi ha una mancança molt gran de programació una mica estructurada d'espectacles, d'activitat cultural. També parlàvem un dia amb el president del Consell Comarcal, i a banda de, entre cometes, cantar-li la canya, perquè al web del Consell Comarcal no s'esmentava ni una sola vegada la paraula cultura, vull dir, hi ha apartats dedicats a promoció econòmica, a turisme, a protecció de mil coses, i la paraula cultura no surt enlloc. I li plantejàvem, no seria bo que fos el Consell Comarcal qui articulés un circuit, per exemple, de mobilitat, o d'autobusos, que faci que la gent de pobles com Pals, jo sóc de Pals, per exemple, i a Pals no hi tenim ni una sola proposta cultural d'aquest tipus. I dèiem, no seria positiu que aquests equipaments grans, Teatre Municipal de Palafrugell, Espai Ter, el Mundial de la Bisbal, la Gorga de Palamós, l'Espai Ridaura de Santa Cristina, el de Sant Feliu de Guíxols, dèiem, no seria bo que fessin una mica, diguem-ne, de cap i casal, i que servissin de manera integral a tota la comarca, i que tots els pobles de l'entorn poguessin moure's per aquests diferents espais, i que fessin polítiques de comunicació pública de l'activitat cultural compartides. Tu què en penses d'això?
Comencem al revés. La comunicació és vital. Aquí t'arribem amb l'Ajuntament Nou, també és a l'estiu, i Àngel Martinoi, que havia tret el punt, que si el coneixes,
sí.
I de regidor, que porta comunicació i està girant-ho com un mitjó una mica tot el tema aquest de comunicació, i entre les coses implicaria això que comentes, de fer una difusió més enllà del que és el municipi. I el tema de transport públic, que ja és la clau, però no només en cultura, eh? Vull dir, tu diré diferent. Si el Consell Comarcal o la comarca no han sigut capaços en transport públic que vertebri el Baix Ter, amb l'Hospital de Palamós, que és el nostre de referència, amb l'Institut de Palafrugell, de la Bisbal, de Figueres, de Girona, que això és educació, és cultura. Si no han sigut capaços d'això que és vital, el jovent d'aquí a Torroella, ara tenim un cicle formatiu, però si volien estudiar a la Bisbal, havien d'anar en taxi. Això és sagnant. El transport públic és una cosa... O sigui, jo ho elevaria, la pregunta aquesta. La resposta és sí, evidentment que hi havia bé que hi hagués una xarxa de transport per anar a aquests espectacles, però jo crec que va més enllà d'això. El que faria falta és una visió global del transport públic al Baix Empordà, que descendeix del tot al municipi. El municipi no té capacitat per muntar transport públic potent, però el Consell Comarcal justet és el tema aquest de país, no? I amb si...
En canvi, amb coses com els serveis, per exemple, de recollida d'escombraries, és el Consell Comarcal, o temes de recaptació d'impostos, estem parlant de pobles més petits, però és el Consell Comarcal qui aglutina i assumeix aquesta tasca.
És molt barat, això és informàtica, eh? Si això és tenir un servei, és molt fàcil.
Sí, però la recollida d'escombraries, no, per exemple?
No, però les escombraries als municipis grossos ja la tenen, ja se la fan ells, i allà no hi arriba, i el Consell Comarcal pot fer alguna cosa.
Per això posava aquest mateix exemple, no? Els municipis grossos que es poden pagar la recollida d'escombraries o que se la poden organitzar ells, és evident.
Però la paguen els ciutadans, eh?
Sí, està clar. Però et dic, per aquesta mateixa regla de 3 és això que et comentava, no? Hi ha municipis grossos que gestionen ells la recollida dels residus, hi ha municipis grossos que tenen equipaments culturals importants. Els municipis petits que no poden gestionar-se la recollida dels residus traspassen la gestió al Consell Comarcal, que la fa de manera consorciada. Per tant, aquí és on jo dic, per què no podem fer una cosa similar amb els equipaments culturals? No tant en la titularitat de l'espai, òbviament, sinó per què no es fan polítiques de gestió, de moviment i de comunicació i fins i tot de programació d'espectacles en clau comarcal, coordinada des del Consell Comarcal i que faciliti precisament això, que la gent de Pals, la gent de Regencós, la gent de Torroella, la gent d'Ullà, la gent de Verges, tinguin allò en el seu imaginari mental que l'equipament cultural de referència que tenen al costat és l'Espai Ter de Torroella, per exemple, la programació musical, i el Teatre Municipal de Palafrugell en el cas de programació d'arts escèniques, no? I que aquests equipaments que són locals i que són d'un poble concret puguin ser una mica aprofitats per la gent dels pobles veïns, però de manera conscient, no a través d'iniciatives de, bueno, doncs escolta, allà a Pals hi ha un tio que és un dinamitzador cultural, que és el que explica a tothom que es fa això a Torroella. No, una cosa feta des del punt de vista de la gestió pública.
Decisivament d'acord, jo començava més amb la part del transport que comentaves, que igual
sí.
T'organitzen un autobús per anar a veure una obra a Barcelona, també la gent té interès, o sigui, el que importa és que la gent sàpiga el que es fa. Si la gent sap que es fan coses d'aquí a Torroella, cada vegada sap més, o Palafrugell, la gent ja s'acaba movent. Llavors el que s'ha de resoldre és la gent que no té un mitjà de transport adequat per poder-les aportar aquí. Però la clau està en arribar a la gent i el que es fa. Perquè a vegades la gent diu, això ho he fet a Torroella? Si hagués vingut, hagués vingut. Però no està la sensació de dir, no he vingut perquè no tenia transport per venir, sinó no he vingut perquè no ho sabia. I això passa per la comunicació, no? Evidentment. I de serveis d'aquests de mancomunats trobaríem... És que a vegades te poses, quan ets a dintre d'aquestes coses i que com a informàtic ho veus, per exemple, la missió electrònica, que ara s'està implantant a tots els ajuntaments.
Sí.
Clar, molt cert, que això hauria de fer-ho a cada ajuntament i que alguns ens haguem hagut de consorciar ajuntament amb el Consell Comarcal, que ens en fa, però no són tots. No té cap sentit que la gestió de Torroella electrònica, que és idèntica que la gestió de Tortosa o la gestió de Tremp, doncs l'hagin de fer cas que s'hagi de pagar el seu sistema. Sí, ens falta aquesta visió de país, és a dir, sortim de les closquetes que tenim cadascú i entenem que hi ha coses que no ens porten cap valor afegit.
Yeah.
O sigui, la gestió electrònica és un valor afegit pel país, a l'Ajuntament no li porta un valor com a tal, com a Ajuntament no diferenciarà d'un altre perquè tots ho fan. Llavors no val la pena dedicar esforços i repetir la despesa de cada lloc. I amb la cultura passa el mateix, és a dir, has de programar a Torroella, has de programar a Palafrugell, però l'objectiu és que la gent de l'entorn pugui gaudir de la cultura, que és el que ens fa ser així com a persones.
Després hi ha l'altre vessant, que és els recursos que, havent minvat a les àrees de cultura, han augmentat a les àrees de promoció econòmica, que programen espectacles que podríem dir culturals, però on la finalitat no és ben bé cultural, sinó que és una altra, no? A vegades parles amb algun regidor o amb algun tècnic de promoció econòmica, home, és que fem més concerts que mai, dius, sí, però els concerts que feu no són, vull dir, no tenen una finalitat per si mateixos, sinó que són perquè acompanyen aquella campanya de promoció gastronòmica de no sé què, que té com a finalitat omplir les terrasses dels bars o omplir les botigues de gent que compri el comerç local. És a dir, tractar la cultura com un complement que serveixi per una altra finalitat, no? Per, doncs, no sé, per ambientar aquella tarda de compres d'aquell cap de setmana que es fa una promoció comercial.
Sí, però és que al final tot és cultura, no? És que jo crec que limitar la cultura, el que es programa des de la regidoria o el Departament de Cultura, per mi és un error. Vull dir, hi ha coses que ningú programa i que també són cultura. El que fa, quan una llibreria fa una xerrada, fa un berenar literari que fa Twitter Rui de Cucut fa anys, això és cultura i l'Ajuntament no programa i col·labora. Llavors aquí es tracta de no enganyar la gent i d'anar a una, i aquí a Torroella ho tenim molt clar, i la cultura de Torroella és una activitat que genera un moviment important i una activitat econòmica important, i jo crec que això no és dolent. El que és dolent és programar pensant en el negoci, perquè llavors acabarem amb un món global amb el que tenim ara, que respon de Black Friday i Cyber Monday i Giving Tuesday i Halloween, no? Que que vull dir que si, o el risc està en què el que comentaves abans, que la cultura sigui només un divertiment per moure el que te vas a comprar i posa música, doncs vull dir que tens un concert i si la gent està més contenta i gasta més. Aquí clar, hi ha risc. Clar. Però que de promoció econòmica es programi activitats culturals, jo no hi veig un perill com a tal. El risc està en que només es programi cultura des de promoció econòmica, que aquí tenim un risc. Mm-hmm. Però fer girar l'activitat econòmica d'un municipi o d'una zona a través de la cultura, ja, un xerrar de família és cultura, no? On Gaudí i tots aquests, i Barcelona sense Gaudí, doncs perdria molt. I ningú, jo crec que ningú qüestiona que l'activitat, que hi hagi una activitat, en aquest cas turística, al voltant de la cultura. El problema és si es massifica i si es descontrola, que és el que passa ara a Barcelona.
Sí, el que passa que bé, jo crec que el model d'activitat cultural que hi ha a una ciutat com Barcelona, en la que hi ha 72 teatres, dels quals, si no recordo malament, 68 són privats, i bé, no crec que no és ni molt menys gens comparable, per bé que al final és veritat, la Sagrada Família deu rebre, no sé si eren 2 milions i escaig de persones a l'any, i per tant la majoria d'ells són turistes que paguen una mitjana d'entrades de 20 i no sé quants euros. També és veritat que és a partir d'aquestes entrades que la Sagrada Família segueix pagant les obres de construcció del temple. Això també és un altre.
Això és també el Barça paga més que les entrades del Barça, no?
Clar. Jo anava més en la línia això que deies tu, no? De escolta, quan es fa servir la cultura només per generar negoci al voltant d'això, és aquí on tenim el problema. Jo anava més en aquesta línia.
Sí, no, i l'altre sempre tenia espavilles per mi, llavors hi ha l'altre tipus de gent d'una cultura per una èlit cultural, no? Que a vegades en pobles tens aquesta pressió de dir, el que comentaves a Barcelona ni de bon tro vull comparar a Torroella ni amb Olot, com aquí diu. A cadascú, el que abans comentava, Torroella ha de ser conscient de la seva dimensió. Si tu programes una activitat cultural per una èlit molt petita, també corres el risc que va fracassant perquè no programaràs ni per tothom ni l'èlit perquè serà insostenible. Que en canvi a Barcelona tu vas programar per èlits culturals, perquè el que hi ha abans, un petit tant per cent o tant per mil de la població, ja de seguida en un teatre, aquí no tens d'aquesta afluència. Vull dir que és aquest equilibri de dir què és la cultura i programar adequat a la gent de l'entorn. No tancar-te només a la gent d'aquí, si programes a l'estiu aquí tens gent molt heterogènia, però tenir l'activitat durant tot l'any que la gent de l'entorn la percebi com una cosa que els hi pot agradar. Perquè si no també fracasses,
Jordi, saps que donem fe que tu i jo no ens coneixem, No, és la primera vegada a la nostra vida que parlem, no. És avui,
saps, jo dono fe, sí.
Saps què penso?
No.
Que és una pena que hagis deixat l'Ajuntament.
Bueno, un altre que m'ho diu.
Perquè quan parles, se't nota que t'agrada.
I
a més et diré, desconeixent el nivell de felicitat que et genera la teva feina, crec que si la teva tasca política et pogués donar un sou suficient per menjar i per viure...
No, això sí que no.
Deixa'm acabar. Dic, jo crec que valdria la pena que la política guanyés en Jordi Regincós, perquè com a mínim el teu discurs... vaja, jo crec que es nota que t'agrada aquesta feina.
Sí, però tu has de veure una mica la clau, Això del viure de la política. O sigui, jo en Junqueras ja feia temps que deia que ell no era polític, que estava a la política, ara no sé què diria, de tot el collons que té, però jo la política mai... I crec que és un error, el fet de la idea de que algú pot viure de la política... perquè d'aquí venen molts de mals, I el mal nom que té, jo crec que ve d'aquí. És a dir, tu has de... I també, i t'ho diré al revés, els alcaldes estan mal pagats.
Clar.
Perquè, o sigui, el sol... I aquí es fa molta demagògia i fa molt de mal. És a dir, el que és llet és que una persona pugui estar 30 anys tinguent alcalde i cobrant d'alcalde. Per mi això és una animalada, amb el respecte de la gent que ho faci, Però que un alcalde d'un poble guanyi 2.000 euros al mes, sí que la gent que guanya el salari mínim o menys ho troba una animalada. Però és que si tu mires el sol de la gent que té la seva feina una mica endreçada... són sols molt superiors. I si tu proposes, i si tu un alcalde diu que en 2.000 no en té prou, llavors la gent li salta la jugular. Vull dir que això, i aquí fa molt de mal, Llavors, això no tenim ben resolt.
El que passa que, encara que sigui de manera temporal, jo quan dic valdria la pena que poguessis dedicar-te a la política i que això servís per donar-te un sou, no estic dient que puguis viure tota la vida. Vull dir, dic, ostres, vaja, sentint-te parlar, veig que realment t'agrada, crec que tens les idees molt clares, el discurs molt estructurat, i per això deia, és una pena que la política no li pugui donar a en Jordi Regincós un sou que li permeti exercir de polític i viure de la seva tasca de polític, sigui el temps que sigui, siguin 4 anys, siguin 2 o siguin 6, eh? No estic dient que hagis de viure de per vida, però vaja, és que t'anava sentint i dic, ostres, doncs mira, jo crec que l'Ajuntament de Torroella hi surt perdent.
Bueno, depèn, això d'aquí 2 anys quan veiem la substituta que hi hagi poder dir que ja ha guanyat l'Ajuntament. Vull dir, això no ho sabem, vull dir, o sigui, sí, jo entenc, la primera pregunta que em feia és que em va dir que em deia en Rufí, no? Sí. Però i això últim que m'has dit, bàsicament, eh? Uh-huh. Que li sap greu perquè, esclar, que ho disfruto, que allò, però la vida, jo crec que quan veus que una cosa que em va agradar molt el que vas comentar la setmana passada, no?, que jo veig més com un tema d'energies, no? De dir, no, doncs l'abast, tu ho vas explicar més com un tema de temps, no? Uh-huh. Però al final, l'energia et dona temps o el temps et dona energia, diu com vulguis. I jo crec que amb un tema d'aquests, lligat amb el tema del sou, si tu estàs pagat per una feina i a més estàs pagat amb uns diners públics i el que tu fas o deixes de fer, en aquest cas era ja deixar de fer, t'impacta en milers de persones, jo crec que és això, que no...
Bueno, escolta, en qualsevol cas, consti que t'ho dic perquè ja has deixat l'acte, bueno, perquè deixes l'acte regidor, que si no, no, si no t'estaria aquí criticant l'acció de govern, eh?
No, vull dir, jo he intentat això, ha costat molt que aquesta la decisió prendre-la, he intentat minimitzar els efectes negatius que té tant amb els companys de partit, que la relació és impecable i m'han donat molt de recolzament sempre, i els companys de govern que també ho han entès, però... que vull dir que no és una allò de dir, prego i me'n vaig, que no seríem aquí parlant segurament amb aquests termes, ni i pot dir que has tocat jo a tu per fer 4 declaracions criticant l'alcalde o el regidor, saps? Que he intentat això, ja, un cop decidit plegar a títol personal, doncs parlar amb ells, pactar la transició el menys traumàtica possible. Em sembla que ho he fet prou bé.
Queda clar. Jordi Regincós, futur ex-regidor a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, i que vagi molt bé en la teva entre cometes, nova vida.
Bueno, doncs gràcies a la vida d'ara, gràcies també per la conversa, que ha sigut molt agradable, i molta sort també al projecte de Ràdio Capital.
Moltes gràcies, que vagi bé, bon dia. Vinga, i sort.
Bon dia.
Adéu.
Bon dia,
adéu.